Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem puntuals, com sempre, Herrera en Cope a les 12:20. Aquest dijous, avui ja 14 de desembre del 2017, a una setmana de les eleccions del proper dijous, dia 21, hores d'ara, amb 9-10 graus a la ciutat de Lleida. Força més temperatura que ahir, per exemple. Avui què farem? Doncs mira, ens visitarà, estarà amb nosaltres ara la Sara Vilà Galán, candidata per Lleida de Catalunya en Comú Podem. Farem l'entrevista electoral amb ella avui. També estarà amb nosaltres el Carlos Montes, que és el propietari i gerent de Montfiscal, per parlar de dos temes, jo crec que força interessants, autònoms i inspeccions fiscals. Ens en parlarà avui, ja, perquè a més han organitzat tota una sèrie de xerrades per demà, de manera gratuïta. Per tant, si t'interessa el tema, la reforma dels autònoms i les inspeccions, ens en parlarà d'aquí uns minuts. També parlarem de nutrició i de salut amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. I a partir de la una, la nieve en la Cope. Ja saps que, a més, ja estem immersos en tota la temporada hivernal i avui programa des d'Andorra. El David Velasco, que el tenim, i tot l'equip, el Jordi Pérez i el Juanjo Ramón Prat, els tenim a Andorra, al bell mig de la neu. Parlarem amb ells i actualitzarem l'estat de totes les pistes i també de totes les activitats de cara al cap de setmana. També ens interessa conèixer la previsió meteorològica, com dèiem. Doncs Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es mantindrà encara el cel molt ennuvolat avui a les comarques del Pirineu amb precipitacions preferentment cap a la Vall d'Aran i en cotes altes amb nevades per damunt dels 1.800 o 2.000 metres de moment. A la resta, el cel es manté amb intervals de núvols i avui pugen les temperatures. La màxima s'espera que arribi als 13 graus a Lleida, també a Balaguer. A Tàrrega arribarem als 12 avui, també a la Seu d'Urgell 12 graus de màximes i a Viella en tindrem 9. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà tindrem un cel força ennuvolat, sobretot al Pirineu, on esperem precipitacions amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.800 als 800 metres. Esperem recollir entorn a 7 centímetres de gruixos a la Vall d'Aran, amb avisos grocs en aquesta zona. A la resta, començarem el dia amb força nuvolositat. No descartem algunes precipitacions febles i disperses durant la primera meitat del dia, però després anirà quedant el cel força net. Les temperatures han de baixar. La mínima, de fet, s'enregistrarà al final del dia, amb glaçades febles al Pirineu i en punts de la depressió central, amb una mínima que baixarà fins als 4 graus a Lleida, 2 a Balaguer, 3 graus a Tàrrega i 2 sota 0 a la Seu o a Viella. El vent al matí bufarà de l'oest i a la tarda a l'extrem sud tindrem vent de mestral altre cop bastant fort. A la resta, en canvi, continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ens arriba una nova entrevista de cara a aquestes eleccions del proper 21 de desembre. Avui està amb nosaltres la Sara Vilà Galán, cap de llista pel partit Catalunya en Comú Podem a la demarcació de Lleida, com deia, aquestes properes eleccions catalanes del dijous 21 de desembre, que avui ens atén aquí en directe. Sara, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Doncs escolta, anem directes cap a les preguntes, anem directes cap a parlar de política i deixem que comenci per una... Mira, això ho ha marcat així, l'actualitat ha volgut que quedi enquadrat dins d'aquesta campanya electoral. Volia que em fessis una valoració del que va passar aquest passat dilluns al Museu de Lleida.
Home, doncs va ser bastant lamentable, no? Quan apareix l'ús de la força, quan apareix l'ús de les forces de seguretat per poder-se emportar unes obres com són les de Sixena, doncs és que ha fracassat la política estrepitosament. Nosaltres creiem que aquest és un conflicte civil i que s'havia d'haver solucionat per la via política civil i no per la via judicial. Si s'ha hagut d'arribar als jutjats és perquè no hi ha hagut acord, no hi ha hagut entesa, i és una llàstima perquè, a veure, Osca i Lleida són poblacions veïnes, són territoris veïns, són territoris que comparteixen molta història i que en comptes d'estar enfrontats el que hauríem de fer és compartir molt i donar peu doncs, a una mena de gestió compartida pel que fa a les obres de Sixena, que segurament hagués sigut la solució més salomònica, però les nostres autoritats polítiques, no?, a nivell de Lleida, parlo per l'Ajuntament de Lleida en aquest cas, no?, governat pel PSC, o parlo de la Diputació de Lleida també, on hi governa Convergència, de la Generalitat i també de l'administració autonòmica del govern aragonès, evidentment, no? no han sigut capaces de seure's en una taula i parlar i arribar a un acord sobre aquesta qüestió. I al final, aquí s'ha imposat l'ús de la força i això és horrorós, no? I a més, el que veiem és que s'ha aprofitat un moment de buit polític a Catalunya on s'està aplicant el 155, on no hi ha govern per defensar, diguéssim, la legislació catalana, però m'imagino que quan hi hagi govern nou, doncs això s'intentarà recórrer de nou i tornarem a començar. Uh-huh. Per tant, ja portem 20 anys amb aquest litigi, podríem allargar encara més perquè segur que hi haurà més intents de recórrer aquesta sentència. És el xoc de dues legalitats, l'aragonesa i la catalana. Per tant, això, la via política, la via del diàleg hagués estat el més adequat.
Sara, a grans trets, perquè si no en podem parlar molt, però a grans trets, quin és l'estat actual de Catalunya?
De bloqueig absolut, de bloqueig absolut i de retrocés. A més, aquells que ens volien portar a la preindependència, desgraciadament ens han portat a la preautonomia. I ells poden dir que estan en una república catalana, però no en veiem cap de república catalana. Ho sentim molt. Tant de bo fos tan fàcil com declarar-se unilateralment independent i dir que som república. Però, malauradament, la realitat és una altra. Obrim els ulls, no? I quan obrim els ulls, el que hi ha és un govern intervingut pel Partit Popular, pel 155 i pel govern de l'Estat, i amb un retrocés, perquè significa que hem perdut autogovern. I això és un fracàs. És un fracàs d'aquells que han declarat unilateralment la independència i, òbviament, també és un fracàs d'aquells que han imposat el 155, perquè sí que hi havia una altra solució al 155. Hi havia una alternativa, que es diu diàleg i es diu política. I es diu asseure's en una taula i pactar un referèndum, perquè és l'anhel de molta gent aquí a Catalunya.
Què proposa Catalunya en Comú Podem per Catalunya si guanya o és decisiu després de les eleccions?
Doncs miri, jo crec que nosaltres tenim la clau en aquestes eleccions justament perquè rebutjat frontalment l'aplicació del 155 i a més l'hem recorregut al Tribunal Constitucional i per altra banda hem rebutjat frontalment la declaració unilateral d'independència perquè l'únic que feia era crispar la situació i no arreglava absolutament res i no arribava a cap república catalana amb aquesta declaració. Nosaltres proposem desbloquejar aquesta situació. Governem per tothom, recusim el país i anem a buscar un referèndum pactat. Costarà? Sí, no enganyem a ningú. Nosaltres no som els que fem veure o fem volar coloms, fem veure que les coses són fàcils en política. Evidentment que no és gens fàcil aconseguir un referèndum pactat i és molt difícil amb aquesta correlació de forces que avui en dia hi ha a l'Estat. Quan estàs a favor del dret a decidir d'un referèndum pactat, que no pas quan estàs a favor de la unilateralitat. Hem vist que ha fracassat també no només per fer-ho d'esquenes a la majoria de la gent, això de la unilateralitat, sinó perquè tampoc han aconseguit cap suport internacional. No hi ha ningú a nivell internacional que doni suport o reconegui aquesta república catalana. Però, en canvi, el dret a decidir sí que es reconeix per part de molta gent.
Uh-huh. Ara que es parla d'encaixos de diferents territoris, i recordant sempre aquelles frases de que Catalunya comença la Panadella o Catalunya s'acaba la Panadella, depèn de si vas o vens de Lleida a Barcelona, com encaixa avui en dia Lleida a Catalunya?
Doncs cada vegada pitjor, cada vegada hi ha més desequilibri territorial. Hem de dir que d'aquests darrers anys s'ha oblidat moltíssim l'agenda territorial, s'ha oblidat l'agenda social i l'agenda territorial. A Lleida, els pressupostos de la Generalitat, a part de mantenir les retallades en general, continuem mantenint 2.300 milions de retallades en els pressupostos, Lleida és l'únic territori on han anat baixant el pressupost. És a dir, cada vegada s'hi destinen menys recursos al territori de Lleida, Pirineu i Aran. I el que nosaltres treballem és per un equilibri territorial i això vol dir més serveis públics, perquè se'ns ha retallat, se'ns han retallat la sanitat, se'ns ha retallat l'educació. Tenim més llistes d'espera que mai. El conseller Comín ens va prometre acabar amb tot això i tenim més llistes d'espera que mai. I a més ens amenaça a Lleida una cosa que es diu aliança estratègica ara mateix i que la Generalitat va aprovar per decret al setembre, que és una aliança entre l'Institut Català de la Salut i el GSS i que s'assembla molt a allò del Consorci Sanitari, si se'n recorden. Allò que va aturar la gent al carrer, sí. L'organització La Marea Blanca, acompanyada dels partits polítics que estaven en contra d'aquest Consorci Sanitari, que significava esmicolar i començar a partir l'Institut Català de la Salut, que és l'empresa pública més gran que té Catalunya. I per altra banda tenim el tema de l'educació. Continuen havent-hi centenars de barracons al nostre territori. Concretament a Catalunya, 1.010 barracons hi ha. Segurament Esquerra Republicana i Ciutadans no manegen aquestes xifres ni els importa, perquè només han volgut parlar de processisme durant 2 anys i no saben ni les xifres d'atur que hi ha a Catalunya, perquè només els ha interessat un tema i viure d'aquest tema permanentment. Però aquí continuem tenint centenars de barracons, continuen creixent els barracons i no ens hem de resignar a tenir tants barracons, perquè no és normal estudiar en barracons en comptes de fer-ho en unes instal·lacions adequades.
Ha parlat de temes genèrics, però també li volia preguntar què proposa Catalunya en Comú Podem concretament per Lleida. Per Lleida, ciutat i Lleida demarcació.
A part, evidentment, el tema de l'educació i la sanitat ens pertoca a tots, és un tema de tots els territoris, però concretament Lleida, li deia, està amenaçada per l'aliança estratègica que, i el Consorci Sanitari va començar per Lleida, també si se'n recorden. Això és un tema específic de Lleida. Després tenim el tema de l'agricultura, que també és bastant específic de Lleida perquè som un territori eminentment agrícola. I per moltes propostes que es facin sobre el sector agrícola, que segur que tots els programes diuen que l'agricultura és estratègica, que és importantíssima i que li hem de donar molta importància, però al final hi ha una sola mesura que fa que pugui canviar tota la resta, és a dir, que és clau, que és elemental, que és el tema dels preus. Els preus. Si aconseguim, i això nosaltres ho portem al programa, fixar uns preus mínims, és a dir, que no es pugui pagar per sota del preu de cost de producció. Amb això hem solucionat moltíssim també la renta dels pagesos, que ha anat baixant en picat en els darrers anys i que té un problema molt greu al sector. I sobretot el problema més greu que té és que s'ha afavorit sempre més el gran productor, sobretot això ho fa la política agrària comuna, no? La PAC, beneficia més al gran terratinent i a les grans agroindústries més que no pas als petits productors o a les petites i mitjanes agroindústries de casa nostra, no? Que són les que realment fan economia sostenible i són les que realment també poden fer un producte de qualitat i més saludable, perquè al final el que anem a buscar també no és només que el sector agrícola i les petites explotacions siguin viables i sostenibles, sinó que també anem a buscar un producte de qualitat que sigui saludable, perquè també hem de parlar de sobirania alimentàries, de moltes sobiranies, no només de la catalana, sinó de moltes sobiranies que ens fan falta, i entre elles l'alimentària.
A Sara Vilà, què no li agradaria que passés després de les eleccions?
Un govern de Ciutadans, amb la fórmula que fos, no? O un govern de la unilateralitat una altra vegada. És a dir, que la unilateralitat per nosaltres significaria que tornem a estar dins de la roda, no? És com un hàmster dins d'una roda que va donant toms i que continua vivint del mateix i va descuidant l'agenda social i territorial, mentretant. I, per l'altra banda, un govern de Ciutadans seria una catàstrofe per nosaltres, perquè són les polítiques diametralment oposades a les que estem proposant. És a dir, és la dreta de la dreta, perquè Ciutadans està demostrant, potser aquí no, a Catalunya ho dissimulen molt més, però quan estan al Congrés dels Diputats no ho dissimulen gens. Estan a la dreta, a l'extrema dreta del Partit Popular. I ho hem vist perquè ells viuen del conflicte com ningú, per exemple, amb el tema de la llengua. A Catalunya no hi ha hagut mai un problema amb la llengua. Som bilingües i hi ha hagut un procés de, hi ha hagut una normalització lingüística. I ells d'això n'han fet un conflicte, fins al punt que fa poc van presentar una moció al Congrés dels Diputats sobre l'adoctrinament a les escoles i la llengua catalana en contra, en definitiva, del model d'escolarització a Catalunya. I es van quedar sols al Congrés votant la seva pròpia moció. No els hi va donar suport ni el Partit Popular. És que el candidat, o el padrí, diguéssim, de Ciutadans a Catalunya en aquests moments està sent el senyor José María Aznar. Ho ha dit clarament, són declaracions seves. La seva candidata a Catalunya es diu Arrimadas. I malauradament, votar el PSC avui també és votar Arrimadas, perquè és molt possiblement que acabin investint Arrimadas de presidenta. I un pacte PSC-Ciutadans l'estem veient aquí a la paeria i no ens està agradant gens, perquè ja comencem a veure els seus efectes també.
I per acabar, 30 segons per a que es dirigeixi de manera lliure a la nostra audiència per demanar el vot.
Doncs jo crec que hi ha molta gent que ens escolta, que avui sap que hem arribat a una situació de bloqueig polític pel fracàs de la política. I aquesta gent que ens escolta segurament està molt cansada i segurament està molt decebuda, però jo els demano que no es resignin, que sobretot no es resignin al 3%, als casos de corrupció, a la Gürtel, que no es resignin a les retallades, que no es resignin a tenir tantes llistes d'espera a la sanitat pública, que no es resignin als barracons que inunden les nostres escoles, que no es resignin al bloqueig polític el que estem vivint en aquests moments. Jo els demano que votin a favor, que no votin en contra de ningú, perquè hi ha un projecte polític il·lusionant que és el nostre. Votin a favor de recuperar les nostres institucions a Catalunya i votin a favor també de portar el canvi que ja hem portat en altres ajuntaments on estem governant a la Generalitat i sobretot doncs, que votin a favor de Catalunya en Comú Podem.
Sara Vila, gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2, estreno en televisión. El sábado por la noche, Cine sin Cortes. En 13.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
En Navidad queremos que todo salga perfecto y que no te falte de nada. Por eso te ayudamos con ofertas tan buenas como esta.
Por compras superiores a 20 euros en Hipercor, consigue un vale descuento de 100 euros para adquirir tu robot aspirador Rumba Serie 6.
Por ejemplo, el Rumba 605 de 309 euros te lo llevas por solo 209.
Alimenta tu Navidad en Hipercor.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa. Avui està amb nosaltres el gerent i propietari de Montfiscal, el Carlos Montes. Carlos, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues el Carlos, això ho explico, és la ràdio, però són aquelles cosetes que transmets. El Carlos és molt bo perquè tenen la central de Lleida, està just davall de la ràdio, el carrer Acadèmia 14, la primera planta, els podeu visitar, eh? I clar, per fer l'entrevista, escolta, en lloc de fer trucades o fer històries, he baixat una planta de Carlos, tengo el estudio libre, puedes subir.
Y aquí estoy.
És la manera més còmoda. Sí, sí, sí. En fi, anem a parlar d'una cosa important. Recordem que Montfiscal els trobes a Lleida, que creo que és donde empezasteis, en Lleida.
Sí, 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 en Lleida és l'origen.
I tenéis ja abiertas delegaciones en Almacelles i en Madrid.
I en Madrid, sí, sí, sí.
Oye, ¿cómo
sí.
se domina todo esto?
Bueno, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y, no sé, mucho tesón.
Sí. Porque es que al final, claro, cuando va creciendo la familia, sí, por así decirlo...
Sí. Somos 20 profesionales ya trabajando en las tres delegaciones, o sea que hay un volumen, sí.
Doncs els teniu a Lleida, a Almacelles i a Madrid i a internet, a monfiscal.com, que sí. segurament és la manera còmoda de sí. conèixer-los i de posar-vos en sí. contacte amb ells.
Sí,
ja?
Sí, sí.
Carlos, vosotros organizáis de manera periódica unas jornadas llamadas jornadas Montfiscal,
sí.
en las que habláis de temas laborales y de temas fiscales. Este año estas jornadas llegan a la séptima edición.
Sí.
Serán este viernes, mañana viernes, en el Col·legi d'Economistes de Lleida, en la calle Pere de Cabrera, número 16. Mm. Están pensadas para clientes y para cualquier persona que tenga inquietud sí. en un tema laboral sí. o en un tema fiscal.
Sí, sí, sí. Puede venir cualquiera. No solamente es para los clientes, puede venir cualquiera. La entrada es gratuita. Y estamos encantados en que cuanto más gente venga, mejor, porque, bueno, es una forma de dar a conocer al público en general cosas que en principio pasan desapercibidas para el ciudadano de a pie, que sin embargo le afecta absolutamente, ¿no?
Yo creo que este año vais a tratar dos temas que yo creo que son, sobre todo uno, pero vaya, los dos son muy interesantes. Vais a tratar un tema laboral y uno fiscal.
Sí.
El tema laboral tiene que ver con los autónomos.
Sí, hace...
Y pensemos que autónomos es la gran masa sí, laboral sí, de sí, este sí. país, sí, con sí, lo cual sí, interesa claro. a muchísima gente y familias.
Está claro, está claro. Sí, sí, hace un par de meses aproximadamente salió publicada la nueva ley del autónomo con bastantes modificaciones. Modificaciones desde el punto de vista laboral y también alguna fiscal, vamos a tocarlas todas para que la gente sea consciente de un poco cuáles son son esas novedades, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, tarifas planas que se han extendido, jubilaciones, ahora se puede compatibilizar la jubilación al 100% con el trabajo, en fin, hay una serie de cosas que la gente tiene que saber, ¿no? Cómo, cuándo puede modificar su base de cotización, por ejemplo, que ha sido modificado también. Y luego, desde el punto de vista fiscal, también ha habido unas modificaciones para poder justificar, por ejemplo, las dietas y los desplazamientos que puede hacer un autónomo en su trabajo. Pues ahora, eso hasta ahora estaba en el limbo, no se sabía muy bien cómo hacer, y ahora parece que lo han regularizado. Y también una cosa bastante importante e interesante, y es que un profesional, un autónomo que trabaja desde su casa, que tiene su oficina en casa y tal, pues un porcentaje de sus gastos de suministros, como puede ser la luz, el teléfono, internet, podrá deducírselos.
Que es justo.
De renta, que es justo.
Que es justo, pero hasta ahora no, se hacía, no, pero no sabía si te lo tumbarían o no, era un problema, es verdad.
Entonces ahora, bueno, lo han regularizado. Será más o menos satisfactorio, pero al menos ahora hay una regularización que te permite, bueno, tener un amparo legal eso, para eso, bajo el cual te puedes deducir una serie de gastos.
Per tant, qualsevol persona vinculada amb el tema dels autònoms, ja sigui a nivell personal o familiar, sí, o algun amic, algun, sí, dieu-li que de, aquest divendres a 11:15 al Col·legi d'Economistes de Lleida, al carrer Pere de Cabrera, número 16 de Lleida, amb entrada gratuïta i lliure. Tenim les setenes jornades organitzades per Monfiscal.
Viene es lo que hay. Ana Cristóbal, que es una abogada laboralista vinculada al despacho, una muy buena profesional, y ahí dará las explicaciones oportunas y atenderá las preguntas que la gente pueda plantear, evidentemente.
Y después tenemos otra situación que me comentabas estos días antes de la entrevista, que se repite ahora con más frecuencia, y esto estábamos acostumbrados en verlo a grandísimas empresas o en las películas, y es que te llegue una delegación de Hacienda para hacerte una inspección.
Sí, sí. Va siendo cada vez más habitual que la inspección se presenta en el domicilio de del contribuyente, ya sea una sociedad o sea una persona física, para, bueno, pedir los papeles y empezar una inspección. Lo suelen hacer por sorpresa y de una manera pues realmente sorprendente y coercitiva, porque claro, encontrarte con un inspector, con algún subinspector, que vienen con varios, con algún informático que te viene a coger todos los datos de informáticos que tienes en tu empresa y tal, pues la verdad es que pues en principio impresiona y asusta, ¿no? Entonces, como esto es cada vez más habitual, ya no solamente para las grandes empresas, sino que para todo tipo de empresas, pues conviene saber un poco cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el contribuyente si se encuentra con esa situación tan desagradable, ¿no?
Bueno, supongo que un buen consejo también es mantener siempre bien archivado todo.
Y las cosas, hacerlas bien.
Eso de, pero en el momento, ¿no? Ya lo haré a final de mes. En el momento.
Sí, sí, sí. Evidentemente, tenerlo todo bien archivado, bien recogido y que las cosas se estén haciendo bien.
Podeu trobar la resta de la informació a monfiscal.com, www.monfiscal.com, però us recordo, aquest divendres, a partir de 11:15, en puntualitat, com sempre, al Col·legi d'Economistes de Lleida, al carrer Pere de Cabrera, número 16. Carlos Montes ha estat avui amb nosaltres, és el gerent i propietari de Monfiscal. Carlos, oye, enhorabuena por llegar a la 7ª edición.
Muchas gracias.
Que eso supongo que también dentro del día a día es, bueno, roba tiempo prepararlo, pensarlo, qué temas vamos a tocar, sí, sí, y encontrar los ponentes,
sí,
y la,
sí,
gente.
Sí, sí, sí. Lleva un trabajo detrás importante porque nosotros queremos hacer las cosas bien y hay que preparar todo bien, contactar con los profesionales. Hemos tocado muchos temas a lo largo de estas siete jornadas y siempre intentamos traer ponentes de primer nivel. Y claro, lleva un trabajo, pero bueno, la gente realmente siempre sale muy satisfecha y muy contenta.
Eso es lo que te después.
Claro, claro, eso es lo que nos motiva.
Carlos Montes, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de tallas grandes, muy grandes y menos grandes, con copas hasta la O y en primeras marcas, como Primadonna y Mary Jo. Asesoramiento y bra fitting para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, en Prat de la Riba 11 y las 24 horas en la tienda online www.lenceriachabela.com.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Son
la veritat és que podríem haver-ho posat al gener, eh? Després de Reixos, que el show ha de continuar, eh? Després de que hagi passat totes les festes i totes les històries, no s'acaba allí la vida, que el show continua. Però vaja, que escoltar la veu de Freddie Mercury sempre és un plaer. I avui presentant-nos o fer-nos l'entrada de l'espai de salut i de nutrició, com sempre, ben acompanyats amb el Cristian Didier, nutricionista. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard. ¿Cómo llevas el frío?
Bueno, lo llevo bien. Bien abrigado, pues bien. Pero bueno, está bajando esta semana otra vez las temperaturas, ¿eh?
Tú sabes que el sentir el frío va directamente proporcional al porcentaje de grasa que tienes.
Ah, o sea, si tienes frío es que tienes poca grasa.
Exacto.
Eso dicen, ¿eh? Pero oye, yo hace unos años pesaba bastante más que ahora y tenía igual de frío, ¿eh? Bueno, igual, no sé.
No, bueno, conservan mejor el frío si tienes acumulación
sí,
de más grasa.
Oye, ¿te gusta Queen?
Muchísimo, es de mis preferidos.
Vale, sí. Pues perfecto, así cada semana te voy a recibir con Queen.
A ver si es verdad.
Oye, que mira, te voy a hablar ahora así como si fuéramos ya pandilleros. La estamos petando en internet con este espacio y con Cristian Didier, porque la semana pasada hablábamos de cómo perder grasa corporal.
Sí, sí.
Y oye, esto ha sido un éxito. Pero además lo hicimos, fue idea de Cristian, lo hicimos estilo revista. Las cinco ideas, tal. Oye, genial, ¿eh? O sea que hoy no me bajes el listón.
Pues no, hoy haremos 10 tips.
Ah, 10.
10 ideas. ¿Sabes para qué, no?
¿Para qué?
para sobrevivir las Navidades.
Ah, vale, para sobrevivir y no morir en el intento, ¿eh?
Y no morir en el intento.
Bueno, las Navidades, son un momento en el que se celebran muchas comidas, muchísimas, y además de todo tipo, ¿eh? Desayunos, comidas, cenas, meriendas, de todo.
Y sobremesas muy largas.
Y además suelen ser comidas especialmente hipercalóricas.
Exacto.
¿Verdad?
Exacto.
A ver, venga, que lo apunto. Venga.
Entonces, yo os daré 10 consejos claves para que las Navidades sean. No me vengáis aquí con un caos, ¿no? Con un desastre, ¿no? Mirad, el primer consejo que doy es en relación a la actividad física. De norma general, en Navidad, en diciembre, se baja el nivel de actividad física.
Sí.
Nos da más pereza, no hacemos lo que normalmente hacemos, ¿no? Y entonces siempre está el típico idea maravillosa que se tiene en la cabeza y es, a partir de enero, empiezo, ¿no?
Sí, sí.
Es un mes más. Esta cosa que tenemos en la cabeza como que es un mes muy especial, es especial, y entonces todo lo tenemos que aparcar y todo será a partir de enero. Eso no va a pasar, porque si no pasa ahora, no pasará quizá nunca.
Es verdad, ¿eh?
Entonces, no lo aparquemos simplemente por el hecho de ser Navidad, porque estemos en fiestas. Quizá, pues, no tenemos menos tiempo, más vacaciones, lo que sea. Pero mantener esos 2-3 días a la semana de una actividad física constante, porque si encima de que no vamos a estar siguiendo nuestra pauta de alimentación cotidiana, que la vamos a ver alterada, pues solamente falta que ya no nos movamos de casa, ¿no?
Uh-huh.
Y que no hagamos absolutamente nada. Pues ubicar un tiempo concreto para la actividad física en Navidades, especialmente alrededor de las fiestas, ¿vale? Y sobre todo, no tener los que hacen actividad física, tener ese pensamiento de que me sirve como escudo y como excusa para poder hacer de todo con la alimentación, ¿no? O sea, no abandonarla, esta es una.
No me como un donut de chocolate y digo, bueno, después voy a correr 20 minutos y ya lo he quemado.
Y ya está, esto no funciona.
No.
El cuerpo no solo es todo es grasa o proteínas o carbohidratos, ¿no?
Pues
no,
eso lo puedo decir yo, que alguna vez lo he probado y no funciona. No funciona. Quizás la manera de darte cuenta. Mira, te pegas la comilona, te vas a correr al día siguiente,
sí, no.
Pero pesas más. O sea, no ha funcionado.
No funciona, no. La actividad física es mucho más compleja y tiene muchísimas infinidad de beneficios, y entre ellos es, pues bueno, ya estás en un contexto de normalización de tu vida, ¿eh? Como tal. El segundo consejo tiene relación con una de las cosas que más se consumen en España en Navidades. Digo en España porque los datos así lo dicen. El alcohol, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, el consejo es alcohol, sí, pero con moderación. No hace falta, ¿eh? Entonces, hay un consejo que yo suelo darle a mis pacientes y es, piensa la cantidad que te tomarías y te tomas la mitad.
Ajá. Uh-huh.
¿Qué te parece? Esto es muy, muy importante, porque normalmente la gente dice, yo normalmente me tomo 4 copas.
Pero es que a mí me parece bien, porque yo el tema del alcohol, la verdad, o soy un bicho raro, no lo entiendo, pero lo tuve claro desde la adolescencia, ¿no? Pero nunca he necesitado el alcohol para nada.
Sí, ya me lo has dicho algunas otras veces.
Y como no lo he necesitado, de mayor, pues tampoco, la verdad. Es que si no, no me lo paso bien. Es que yo ya no lo he necesitado. Eso no quiere decir que cuando me sacan el cava, yo me tomo mi copa de cava. Pero si no la tomo, no pasa nada.
Exacto. Bueno, para los que lo toman y para los que sí continúan teniendo el hábito y la necesidad de tener el alcohol por el medio de las fiestas, con mucha moderación. No hace falta tampoco decir sí o no, pero sí poner un punto medio y quizá pensar en el máximo que harías e intentar reducir ese máximo, ¿no? Esto es un buen truco, me dice, yo normalmente me tomo 2 gin tonics. Pues o no te tomas ninguno o te tomas uno, ¿vale? O compartes uno, que esto también se suele hacer bastante, ¿vale? El tercer consejo es el postre, ¿vale? Piensa que los postres caseros es todo un mundo y son muy fáciles de elaborar, ¿vale? Y yo animo a las personas que tengan gente en casa, un menú que vayáis a hacer o que vayáis a algún sitio, proponer. Yo hago el postre, voy a hacer un postre casero. Te digo que hice una tarta de manzana este fin de semana que ni en las mejores pastelerías, ¿qué te parece?
Ah, perfecto.
No tenía ni un gramo de azúcar, era todo de manzana, puse 6 manzanas, un chorrito de leche, 2 huevos, 4 cucharadas de maicena y una cucharadita de bicarbonato. Lo batí todo con una batidora, muy, muy batido. Se pone en el horno 30 minutos a 180 grados y queda una tarta súper rica.
¿Pero sobró algo?
No sobró nada.
Pues esa es la respuesta. Claro.
Exacto. Y animaros a hacer un postre casero en casa. Esto es muy importante. Los postres que están ya elaborados tienen bastante carga calórica, mucho azúcar. Es interesante, tiene que estar así, ¿eh? Porque si no, tampoco no se conserva. Entonces, el cuarto consejo es,
a ver,
hazte una pregunta concreta en un momento. Cuando estés sentado en la mesa de un amigo, de un familiar o lo que sea, hazte una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para que no termine de ser un desastre? Esto es súper importante, esta pregunta, porque te hace reflexionar un poco. Y entonces hay gente que se responde y dice, mira, yo lo que puedo hacer es no comer tanto pan, o lo que puedo hacer es comer menos cantidad, o lo que puedo hacer yo, o sea, aquello que puedes controlar tú, ¿qué harías? Y aquello, hay cosas que no puedes controlar, por ejemplo, cómo lo han cocinado, pero hay cosas que sí que puedes hacer tú, ¿no? Que puedes controlar, ¿no? Es súper importante.
Oye, hemos dicho que vamos a hacer 10 tips, yo te propongo que vamos a hacer 5 hoy y 5 el próximo día.
También, muy bien.
Vale, porque así los explicamos bien, vamos por el cuarto. Y así también dejamos a la gente pendiente del próximo día, que no haya descalabro durante una semana, O sea, que vamos por el cuarto, ahora por el quinto.
El quinto requiere un poquito más de tiempo y es, vamos a probar introducir una receta nueva en ese menú, ¿vale? O sea, el menú de Navidad hay un libro escrito de Navidad que todo el mundo lo sigue a rajatabla, ¿no? La Nochebuena, pues se hace esto, esto y esto. Navidad, siempre hay sopa, no sé qué, no sé cuánto, canelones, no sé cuánto. Y entonces, aquello siempre está como muy pautado y no salimos del mismo menú. Entonces, yo os propongo que deis el toque de vamos a introducir una historia nueva, ¿no?
Esto me lo explicaba un cocinero la semana pasada.
Muy bien.
Oye, vamos a mantener la sopa de galets, por ejemplo, pero vamos a darle una vuelta.
Una vuelta.
Ajá.
Esto es un consejo que se dice muy de manera general y se explica bastante, ¿no? Le damos una vuelta a esa típica historia que siempre hacemos, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no vamos a probar el día de los canelones? Vamos a hacer unos canelones, pues unos cuantos de los normales que normalmente hago y otros los hago más vegetales. Y algunos canelones de espinaca, que también están muy ricos. Ajá. Y vamos a probar a hacer una bechamel y la bechamel, pues sin pan, vamos a comprar una nata o un lácteo más desnatado, vamos a utilizar menos mantequilla, buscamos una receta de estas, de los que somos más frikis de nutrición, que ya hacemos y que hacemos una salsa no tan calórica. Y entonces te dirá alguien, ostras, pero es que ya no están igual de buenos. Bueno, pues probarlo y quizá guste, ¿no? Y salimos de esa zona de confort que siempre tenemos con las comidas y damos un paso más, ¿no? Y aquí Y aprovecho para decir, esa mesa que tengamos toda puesta, en medio de la mesa tiene que haber algo vegetal.
Ajá.
Tiene que estar algo vegetal. Mira, mi compañera Iris, la otra nutricionista, colgó en el Instagram, ayer lo colgamos, una receta para introducir, para que el protagonista del plato de la Navidad sea un vegetal, ¿no? Hizo unas tarrinas de puré de calabaza, ¿vale? Con una brocheta de langostinos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pones el puré de calabaza, que pues bueno, le hemos puesto un poquito con más de cariño, un poquito más de ajo, para que tenga un toque especial, ¿no? Y la brocheta de calabaza como para ir mojando con el puré. Estaba riquísimo realmente, ¿no?
Muy bien.
Entonces, y vamos a probar de introducir un vegetal en esa mesa de Navidad para que no sea siempre la misma receta sin más calóricas, ¿no?
Muy bien.
Y por qué no, vamos a poner medio de la mesa pues una ensalada con quinoa, una ensalada con aguacate, frutos secos, ¿no? Y ya le damos ese toque vegetal que normalmente falta en esa mesa.
Doncs pensem-ho, eh? I si tenim dubtes, anem a veure el Cristian Didier, que està a Dissanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, i si no els busques a les xarxes socials, que allí els trobaràs, eh? Qualsevol dubte amb el món de la nutrició, que no em cansaré de dir que és tan important, que l'hem d'interioritzar, que l'hem de sistematitzar, doncs aneu a veure el Cristian i a tot el seu equip, que segur que us donaran un bon consell. Cristian, oye, la semana que viene, te toca el día de elecciones, pues bueno, nada, nosotros vamos a hablar de nutrición también, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Oye,
y si me permites un segundo más, el regalo de Navidad.
Ay, el regalo de Navidad.
El regalo de Navidad, ¿por qué no regalar salud?
Oye, muy bien pensado.
¿Qué te parece?
Muy bien pensado. Sí, porque a veces te rompes la cabeza pensando que regalar, normalmente, si regalas una cosa, la gente ya tenemos de todo y es un problema. Uh-huh. Muy bien pensado. Doncs si heu de regalar alguna cosa, penseu en aquesta possibilitat també, eh? Regala salut, que a la... No, anava a dir, a la llarga us ho agrairan. No, a la llarga no, a la curta, perquè això va ràpid. Eh?
Exactament.
Cristian, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Ricard.
Ara sí, ja, que anem directes cap a la una, ben acompanyats, sempre amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bueno, ben acompanyats pel Joan Bellmunt i també per una nova població, per un nou racó. Eh?
Avui anem ja de retorn, hem estat aquests dies per la Vall d'Aran,
sí.
Pues anem al Rovell de l'Au.
A veure.
El Rovell de l'Au de la Vall d'Aran, on és?
Ui.
La dita ho diu.
Doncs,
que si la Vall d'Aran fos un ou,
sí?
Vilac seria el rovell.
Ah, Vilac seria el rovell.
Perquè és el centre, segons la dita popular. Avui anem a Vilac. Vilac es veu tot seguit, de fet, quan sortim pel túnel de Viella, que arribem a la Vall d'Aran, queda allà encastat a la muntanya, al fons, es veu perfectament. Allà a mitja muntanya s'hi pot veure un poble bonic, que sembla, des de la seva llunyania, voler observar tots aquells que arriben a tafanejar a la vall. Aquest poble és Vilac. La situació de la població és molt bona i n'hem gaudit tot passejant pels seus prats i camins quan les flors esclataven a la primavera i també hem rebut el vés de sol no massa fort quan hem passejat en dies serens d'hivern. Situat a 1.047 metres d'altitud, a la dreta de la Garona, Vilac amb els seus carrers, les seves cases, la seva església amb la meravellosa portalada, el seu campanar i tot en conjunt, és un dels pobles més bonics i acollidors de la vall. Tot contemplant el panorama que ofereix als ulls humans, un arriba a comprendre la dita popular que deia al principi, que deia que si la Vall d'Aran fos un ou, Vilac en fora el rovell. Per tant, anem al rovell de la Vall d'Aran.
Sí, sí.
Cal dir que, segons Juli Soler, a l'edat mitjana, Vilac havia posseït un castell que estava emplaçat envoltant l'església, que ocupava el centre de la plaça d'Armes. Cal dir que aquesta fortificació era de planta quadrada, rodejada de fossats i a murs i contramurs. Avui res no en queda d'aquella construcció. A més del castell, en una relació de 1613, ens assabentem que Vilac tenia dues torres de defensa i dues esglésies. La parròquia de Sant Feliu i la de Sant Laceron, amb sis beneficiats i sis clergues a cada una. Per tant, Vilac és un poble també d'obligada visita. I la dita d'avui, per això, és bastant dureta. Diu, el desembre és un vell que fa arrugar la pell. Volíem dir que amb aquest fred...
Sí, 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 ja té raó, aquesta dita ja.
Molt bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs el paquet anem directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després tornem amb la nieve en la COPE. Avui en directe des d'Andorra amb David Velasco, Juanjo Ramon Prat i Jordi Pérez, que han desplaçat els estudis cap a Andorra, ben a prop de la neu.